quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la selectivitat, que donarà el tret de sortida aquest dimecres i s'allargarà fins divendres amb més de 44.238 estudiants matriculats i amb moltes novetats. Un model d'examen, una part obligatòria competencial i polèmica sobre la penalització de les faltes d'ortografia. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen l'estudi Ramon Barnils, el Toni Samsó, dinamitzador social, el Ferran Garcia, responsable de recursos humans d'aquesta casa, i la Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia, gràcies.
Clar, jo proposo aquest tema, però aquí a la tertúlia ja havia començat abans i és que sembla que l'estiu no acaba d'agradar als nostres tertulians.
Eh? A veure, a mi m'agrada l'estiu. T'agrada l'estiu? Perquè a vegades aquesta calor. Jo sóc home d'hivern, sóc home d'emboirat, pluges, hivern, verd.
Sí.
La calor és que ja... Sí. També. La suporto com tothom, però prefereixo l'hivern.
Sí, tot i que meteorològicament encara som a la primavera,
Exacte.
Fins al 21.
No, ja veus, està tot sec, a més. Ara he estat uns dies al nord, a Santander.
Molts dies, has fet unes bones vacances. Us has fet molta enveja.
Bueno, estic de vacances tot l'any, eh? Que passa que aquestes 3 setmanes he sortit. I he anat a Sant Vicent de la Barquera, concretament, és que està tot tan verd i amb tantes tonalitats de verd, i vens aquí i ja està tot mig sec.
Clar.
I, ostres, quina ve tot groguenga, no? Però bé, és el que hi ha. Vull dir,
hem tingut aigua, que també és important.
Sí,
ha pogut que havia de ploure.
I tenim
aigua per l'estiu, per tant...
Això és el més important.
Haurem de patir estoicament aquesta calor, perquè som mediterranis.
Sí, compta amb el ventall, Lluïsa. Si no, posarem una mica... No,
pateixi, ja està,
si
ja
no
està.
Posarem una mica... Que aquí tenim consciència climàtica i no posem l'aire condicionat molt baix, però tampoc cal...
Aquest és un altre dels problemes, que vas passant pels carrers i et surten unes bufetades de calor... Que dius, això...
Clar, no pot
ser. Els aparells aquests escalfen l'exterior, també. Sí. Així que...
I les guerres als llocs de feina, eh? Perquè quan un té calor, l'altre té fred, no hi ha una temperatura...
A la ràdio passa molt.
Sí, aquí
sí,
hi ha...
A les ràdios, no aquí.
Aquí ja hem tingut les primeres...
Ja hi vam a la rebaqueta.
Civilitzar. Sí, jo em porto jerseis, perquè jo ja sé que sóc de les fredoliques. Però bé, anem al tema. Nosaltres ens preocupa passar calor, però els que aquest any tenen 18 anys, majoritàriament, els preocupa una altra cosa, i és que demà s'enfrontaran al primer de 3 dies de selectivitat, uns dies amb uns exàmens on s'hi juguen el 40% de la nota que els hi donarà l'accés a la universitat i que amb això i la mitjana de batxillerat tindran aquesta nota mitjana de tall que els permetrà o no els permetrà tenir accés a aquests graus que han escollit i que determinaran potser, o en gran mesura, en alguns casos, a què dedicaran la seva trajectòria professional. La selectivitat és la millor opció per restablir l'accés a la universitat? Queda lluny aquí dels que estem a la taula, eh? Potser jo sóc la que em fa menys i ja fa més de 20 anys.
Gràcies per dir-nos que estem ja...
Qui l'hagi passat la va passar fa un temps, no?
Jo crec, no sé si és la millor opció o no ho sé, perquè jo no ho sé, vaja. I per tant, no. Ara, crec que és un tràngol pels estudiants, això, que ha de ser brutal. Perquè, a més, no t'assegura, si dius ho fas, passes malament, però t'assegura una plaça o no t'ho assegura. Aleshores, per mi és un tràngol que potser se'l podien estalviar o els hi podien fer estalviar als estudiants.
Ferran, tu a casa, a tu et queda lluny, però justament tens la Clara que demà farà el primer dia.
Sí que està molt nerviosa i no la pots ara dir absolutament res i ho entenc perfectament.
Doncs dona-li molta força. Molts ànims des d'aquí.
Aviam, sí que és veritat que... És una prova que és un gran tràngol. Sí que és veritat que és un gran daltabaix per ells, a més ho estan passant anímicament bastant malament. Però quin és el problema que tenim? Doncs que les places són limitades. Per tant, quin sistema per prala les entrades a les universitats establim? Vull dir, jo estic obert. Vull dir, no sé si és el millor sistema, la selectivitat, però com ho fem? Caldria potser preguntar-se si no és necessari que hi haguessin més places a segons quines carreres, també és veritat, perquè t'hi trobes a vegades que demanen unes notes que són pràcticament inassolibles. Per tant, no sé, jo no em tancaria a la selectivitat, si més no, em plantejaria de potser és la millor prova perquè els nanos puguin accedir a la universitat, ens podríem plantejar de fer una altra, per què no?
I de fet, és un percentatge, és un 40% del 100% total, perquè es fa mitjana, amb la nota mitjana que tens del batxillerat, que compta un 60%. Clar, no sabem si és just o no, perquè al final, en 3 dies, no, dels 10 punts, 4 te'ls estàs jugant i potser et trobes malament, potser els nervis et fan una mala passada, o has tingut un mal dia, però potser també és de les poques maneres que hi ha, o que fins ara s'han plantejat, que siguin iguals per a tothom, vingui d'on vingui, de l'escola que vingui. No? És el mateix mal tràngol que han de passar tots i totes les estudiants que volen accedir a la universitat.
La vida són mal tràngols, també. Vull dir...
Diu...
A veure, és que...
Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado. Vull dir, quan t'enfrontes a la primera feina, a la segona, sí, sí, a la tercera, a casar-te, a tenir fills... Vull dir, no és que siguin mals tràngols, són coses, reptes o situacions que hem d'assolir. Estic d'acord amb el Ferran. No sé si és la ideal. Jo tinc molt present, i tot i que la tinc molt lluny, molt present com va ser, i més amb el tema, doncs he intentat una mica recuperar. I recordo que abans la selectivitat era a finals de juny, val? O sigui, jo estava en plenes festes majors de Sant Cugat i tenia les proves de la selectivitat. O sigui que teníem...
Per tant, hi havia més temps per estudiar?
Hi havia més temps per estudiar.
O s'acabava més tard el curs?
Teníem un mes per preparar la selectivitat. O sigui, a l'escola...
Doncs com ara, perquè ara el curs de segon de batxillerat s'acaba a finals de maig.
No, el COU s'acabava... Ara tampoc no diré tal dia, però si s'acabava el dia finals de maig, teníem un mes per preparar les proves de selectivitat. Jo crec que ara... s'estan preparant durant tot el curs, que em sembla també una mica exagerat. Però les preparaves, bueno, doncs com quan et prepares pel carnet de conduir, treballant sobre el que ja sabem que et pregunten allà a la universitat. Si va anar bé o malament, o si... Mira, jo recordo que jo no era una estudiant brillant, jo era d'anar passant. Quan sortien els que en sabien molt i els, el que abans en deia els ampollons, que ara no es pot dir, però és igual, ho diré, i deien, m'ha anat fatal, i no sé què, i no sé quantos, tu et quedava... Jo em quedava petita, perquè pensava, si aquell li ha anat malament, com estaré jo? I jo tenia el convenciment de que no m'havia anat tan malament. Doncs hi havia persones que tenien molt bones notes a l'escola... I van punxar, sí, sí. I van punxar. I és perquè a vegades enfrontar-te amb coses diferents a les que estàs acostumat també et sacsegen i et donen oportunitats noves. Aleshores, el que sí que crec és que s'hauria de modificar una mica el tema de l'ensenyament, perquè jo també tinc fills que ja han passat, bueno, sí, ja han passat la selectivitat, els dos, i jo recordo que les matèries eren pràcticament les mateixes que jo havia fet, llibres que jo ja havia llegit, i penso, des d'aleshores fins ara, no s'ha escrit res més, ni s'ha ampliat els coneixements de la literatura, de... Vull dir, em sobta que encara s'estiguin treballant les matèries com quan jo tenia 20 anys, 18 anys. És l'única cosa que sí que crec que hauríem d'actualitzar, però no sé de qui depèn, tampoc.
De fet, per ara és l'única prova que hi ha per accedir a la universitat, la selectivitat amb la mitjana que fan amb les notes del batxillerat. Si és cert que hi ha certs graus que fan unes proves competencials, no?
Exacte.
Per exemple, ara deia la Lluïsa, no, hi ha graus que tenen una nota de tall molt alta, matemàtiques en física, la doble titulació, medicina, que ara va sobre 14, a mi se'm fa complicat perquè la meva època era sobre 10 i m'era més fàcil d'entendre-ho, però que són notes molt altes. Clar, no treure aquesta nota amb la teva mitjana de selectivitat i batxillerat et fa un candidat amb menys habilitats per fer aquests graus de notes altes, sí o no? No, no ho sé. A Magisteri, per exemple, es fan ara unes proves competencials per determinar, Magisteri, que normalment ha tingut unes notes de talls que no són de les més elevades, no? Per determinar si aquella persona pues, té les habilitats i les aptituds que requerirà el dia demà una persona que es dediqui al Magisteri. Creieu que potser seria... No sé si un afegit, fins i tot, a aquestes proves de la selectivitat, que el que fan és igualar el criteri per a tothom, vingui d'on vingui, per després accedir a aquests graus?
com una cosa complementària, vols dir? És a dir, a part de la selectivitat o evadint la selectivitat? És a dir, fer aquestes proves competencials com tret diferència de...
Clar, per ara, les que es fan a magisteri són un afegit. El que passa és que això té uns costos, perquè fer exàmens vol dir pagar examinadors i correctors, eh?
Aviam, si el que estem buscant és que siguin els millors professionals del sector, doncs podria ser una gran eina, no?, fer aquestes proves competencials. També és veritat que aquest any la selectivitat, més que res perquè ho patim a casa, la intenció és fer prevaldre més no tant la memòria, sinó com la capacitat de relacionar temaris, relacionar arguments, és a dir, tenir unes capacitats que potser no és les de la memòria aquesta, sí, que tots ens havíem aplicat en el seu dia, no? Allò incalcolse. Potser és una solució. Jo no sé si això genera més costos, si això després a la llarga pot comportar doncs algun tipus de perjudici a l'hora d'igualar les oportunitats dels estudiants. Però al final, quants hi han que iniciant una carrera el primer any la deixen?
Sí,
per exemple, el meu fill que ve d'enginyeria...
I que està molt bé, eh? Tenir la valentia de si... De quan estàs fent una carrera i veure que allò no va per tu, escolta, que no passa res, que tens 19 anys i tens tota la vida pel davant, eh?
Abans que venim després, això és cert.
Exacte.
Jo penso de tota manera, jo no ho sé, perquè jo això estic molt desconnectat de l'ensenyament i això, perquè, bueno, és igual. Aleshores, jo no sé si tothom... ara potser faig una pregunta tonta, però... Tothom té el mateix... És a dir, les proves que es fan, fan les mateixes els que... És a dir, és genèric? És a dir, no depèn de la carrera que vols fer? És a dir, no depèn de si fas medicina, això?
Són les mateixes. Determinen...
Són les mateixes o no?
Sí, determinen les assignatures que t'examines en funció del tipus de batxillerat que tu has fet.
Va.
Si bé hi ha les matèries comunes, com poden ser l'idioma, el català i el castellà, i història o filosofia, que pots tirar una de les altres, després en funció si t'has fet un humanístic, si has fet un social, un científic o un tecnològic, hi ha les de modalitat que es diuen que aleshores tu tries quines són i quantes en fas per pujar o no pujar aquesta nota.
Ho dic perquè, clar, potser tu t'estàs preparant molt bé i ets una persona doncs, que jo entenc això que diem de que t'ensenyin més a, que no pas a clavar colzes allà i empullar, sinó que a pensar i a reaccionar davant d'una situació i, o d'una pregunta, i això, per tant, ja em sembla bé, això. Però, clar, potser hi ha una persona que està preparadíssima i que pot ser un metge o un químic o un físic o un professor del top, i per una trista, entre cometes, que no és trista, però sí, una trista prova de la selectivitat, aquesta persona el tomben. I vaig a això que deies tu, de que molta gent comença una carrera, jo tinc un fill que va començar una carrera, i se'n van amb una altra que no tenia res a veure. Que jo pensava, bueno, escolta, si ell ho veu clar, més val que ho vegi ara clar que no d'aquí 3 anys, no? Per tant, més enllà de que potser s'hauria de... Clar, que això té més costos, fer-ho més complicat, però també potser es prepara més la gent i potser es van més canalitzats cap a una banda que a l'altra, perquè a més hi ha una altra cosa. Bé, és igual, això ja ve de més. Quan fan allò previ, aviam què vols fer quan siguis gran, que et porten en aquestes exposicions...
Els salons dels ensenyaments,
exacte,
no?
Tu creus que a quina edat van allà, 15 anys, 16 anys, 14?
Sí, a partir normalment, als 14, per si hi ha persones que volen triar batxillerat o volen triar cicles formatius de grau mitjà, i després suposo que el batxillerat o cicles formatius per accedir als superiors o
vosaltres
als graus universitaris.
Vosaltres creieu que els nanos que van allà, més allà d'aquí algun o alguna, que sempre n'hi han, que aquests no tindran problemes de lloc en principi, estan preparats per triar quina carrera volen fer? Clar, s'ha de fer d'alguna manera, ja ho sé, eh? Però jo crec que a vegades ho fan més per eliminació.
De fet, ja estàs triant abans, eh? Depèn de quin tipus de batxillerat tries, després tu ja saps que t'estàs eliminant certs graus. Si tu tries, per exemple, un humanístic, ja saps que no podràs fer enginyeries, no podràs fer medicina...
Però mai, mai és impossible. Vull dir,
no,
el recorregut pot ser més llarg, però pots fer perquè coneixem molts, tots coneixem nanos que han començat per una banda i van agafar l'humanístic perquè semblava que era més senzill i després han volgut fer psicologia i per fer psicologia has tingut que fer, com es diu, matemàtiques o... vull dir, que està considerada com una carrera científica i, per tant, no pots venir de la banda de la branca de les humanitats. Aleshores, que jo el que crec que hem de transmetre als nostres joves és que el camí no és un sol camí i que mentre vas fent, vas aprenent.
Sí, però, perdona, eh? Però clar, sí, tu penses això des de la teva perspectiva d'avui,
sí,
que tens una experiència, que ja et portes molts anys a la vida, que t'han fotut més d'una castanya, sí, i has tingut més d'una il·lusió i més d'una alegria, però clar, ells, en aquest punt, és difícil de... Està bé que nosaltres els diguem això, no? Perquè ara mateix amb el calor, quina calor, que com més calor diguis que fa...
Més calor tenim, sí.
Aleshores, ja està bé que nosaltres els diguem això, que no pateixis, que si no fas això pots fer allò i ja veus, ja més opcions. Però clar, ells són els que han de decidir, entens?
Sí, 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 clar.
Això tampoc no...
Clar que han de decidir, però que la vida són reptes constants i que sí que potser s'hauria de fer canvis, però algun filtre hi ha d'haver.
Sí, sí.
Alguna manera d'accedir hi ha d'haver, perquè si no... doncs tots seria un caos. Jo, i bueno, a mi em sembla que si tots poguéssim fer el que volguéssim, pues a lo millor no seria una situació ideal, perquè no sé quants alumnes es preparen per la selectivitat aquest any, però
més de 44.000.
Imagina
a Catalunya.
Com fas places per tantes persones?
I després hi ha una altra cosa, ara ja canviant una mica, però ara el mateix. Aquesta polèmica que hi ha ara del si les faltes d'ortografia...
Ara hi anem, mira.
Perquè això també em sembla...
Ho introduïm per l'audiència que no estigui el cas. Una de les polèmiques d'enguany, ara ho deia el Toni, és abans de començar les proves, ha sigut si les faltes d'ortografia penalitzarien o no assignatures que no fossin les de llengua. La Generalitat va anunciar en primer moment que no restarien punts per fer faltes en assignatures no lingüístiques, però després, i com a reacció a l'impacte mediàtic que això va tenir, va rectificar i finalment sí que es penalitzaran en 6 assignatures fins a un punt com a màxim. Què en penseu d'aquesta polèmica? I esteu d'acord que hi hagi un límit en la penalització? O quan hem acabat batxillerat hauríem de ser capaços d'escriure sense faltes d'ortografia?
Jo no veig cap polèmica perquè l'any que jo... Mira, més venia amb ganes de parlar. L'any que jo vaig fer la selectivitat, el català no era l'idioma vehicular, òbviament, sinó que era assignatura, era català i literatura catalana, i la resta d'assignatures eren totes en castellà. Però no podies cometre ni una sola falta d'ortografia, ni en els exàmens de català, ni en els de castellà, ni en el de filosofia. Vull dir, no podies cometre faltes d'ortografia i et penalitzaven com ara. Per tant, no entenc la polèmica. Si aquí tenim 12 idiomes que són el castellà... Bueno, no sé si hi ha proves d'anglès ara.
Uh-huh.
Vale.
Sí, sí.
Doncs les has d'escriure correctament. I hi ha prou que després, durant la vida, de llegir tantes coses, al final comets errors ortogràfics, de veure'ls constantment en xarxes socials i tal...
No, és que si veus les xarxes socials...
És horrorós.
No n'hi ha una de falta.
No.
Si n'hi ha alguna que no té falta. No, no. És veritat. Tu llegeixes a vegades les traduccions que fan, que les deu fer la màquina, perquè tot és màquina, que t'estan posant el text en català, o, no, millor dit, en castellà, i després en català. I et foten cada castellanitzada, perquè deu ser, és evident que és una màquina, perquè no pots... O sigui, qualsevol persona que tingui un cert, només un mínim coneixement, no faria aquestes errades. I fan unes errades que... I és per denunciar-ho. I després deixem posar un segon.
Digues, sí, sí.
Amb una mica de clau d'humor. Jo crec que no hi ha cap metge al mercat, almenys aquí, que passaria la prova.
Per les faltes d'ortografia?
Ja no faltes d'ortografia.
O perquè s'entengués.
La cal·ligrafia.
És a dir, mi mamà me mima, no ho de, o sigui, l'institut ho haurien aprovat tot, perquè no feien allò de la preparació per la repetició per al setembre, no? Això és un toc d'humor.
Sí, sí,
però
sí, sí.
Sí que és cert que hem de vigilar. El que passa és que ara ens fiquem amb això dels accents i tot això, que vull dir, les faltes d'ortografia amb accents, el que sigui. I em sembla bé. Però després deixem totalment el català, per exemple, els comerços, sobretot els comerços, que o ja no el posen, és a dir, ja no hi ha la...
Estan obligats, segons
sí, sí,
la normativa
bueno,
catalana.
Sí, sí. Però tu vés a comerços i n'hi ha 30.000 o 50.000, no ho sé. Aleshores, clar, vull dir, ja em sembla bé que intentem que la gent ve, que ve, i a més avui en dia que tots els nanos, quan ve t'arriba un WhatsApp, per exemple, t'has de sentar i intentar entendre què t'estan dient.
Mira, perquè jo ara faré una defensa,
sí?
I ara el meu pare em mataria, però també la gent gran, jo i també. Això no és culpa seva, perquè evidentment van estudiar en català, a vegades també costa entendre determinats missatges perquè falten comes, falten punts d'interrogació.
De la gent gran.
Hi ha faltes d'ortura. Sí, clar, i evidentment això no és culpa seva. Bueno, sempre hi ha l'oportunitat sempre d'estudiar el català, que hi ha el Consorci per la Normalització Lingüística, amb cursos per a tothom, Però que a vegades no som conscients que no escrivint bé se'ns fa difícil entendre i pot haver malentesos. Però, en tot cas, i tornant a la matèria, que no es descompti quan una persona té 17-18 anys i ha fet tota l'escolarització en català, que ens haguem de posar les mans al cap perquè una falta d'ortografia descompta,
no.
Crec que diu molt poc de l'educació que estem fent en aquest país. Sí, jo posaré el meu cas. En el meu cas, no és que a la selectivitat, evidentment, em descomptessin per fer faltes d'ortografia, perquè tu, quan surts de batxillerat, surts amb el nivell segur. Per tant, bé, errades tothom en pot tenir. Vull dir, som humans, ens podem equivocar i podem tenir errors. Sí, sí, sí. Però descomptaven. Però és que jo a l'institut ja em descomptaven, i no em descomptaven només en català ni en castellà, em descomptaven de totes les assignatures. I ho dic de memòria, crec que em descomptaven 0,25 per falta.
Sí, senyora.
I sense màxim.
És que no hauríem d'arribar aquí. Aquest és el tema. No hauríem d'arribar que a la selectivitat...
Ens plantegessin que estem fent faltes d'ortografia.
Exacte.
O una quantitat de faltes d'ortografia que ens hi anés la nota, per entendre'ns.
Una persona,
no?,
que arriba a la selectivitat està a punt d'entrar a la universitat.
Clar.
Que a hores d'ara encara estiguem pensant de si s'ha de penalitzar, que et sembla bé que ho facin, sembla bé entre cometes, però ens sembla bé quan no haurien d'arribar allà. O sigui, això ja no hauria d'existir. Perquè abans ja s'hauria d'haver rectificat aquesta...
O no hauria de ser significatiu per la nota.
Exacte.
No, diguéssim.
No, no hauria de generar polèmica.
Exacte.
Però és clar, tu veus els nanos escrivint avui...
Rigorós.
I el jovent escrivint avui, que, mira, fins a cert punt em pot semblar bé i tal, però...
És que potser no és només culpa... I ara aviam si em posaré tot un sector contra... No és només culpa dels estudiants i dels estudiants, sinó també dels docents, no? També hi va haver molta polèmica quan es va demanar a les persones que són docents, que ara és a través d'un màster que és el CAP, tinguessin el nivell C2 de català, cosa que molta gent no tenia. Això no vol dir que fessin faltes d'ortografia, però no tenia, doncs perquè no se'ls havia requerit com aquesta titulació. I ara hi ha aquestes cues per treure's aquest certificat. Si els professors i els mestres fessin menys faltes d'ortografia, o fossin més, o fessin unes correccions i unes explicacions, perquè al final estan aprenent els seus alumnes, doncs potser no haguéssim arribat a aquest punt de la polèmica.
De totes maneres, totes aquestes certificacions i... Jo, perdoneu-me, però a mi em sembla que és un tema molt recaptatori, perquè abans el mestre de l'escola no cometia errors, les professores que jo tenia eren superestrictes amb tot el tema ortogràfic i no se'ls havia demanat ni passar nivells, ni... vull dir que darrere de tot això, ara el meu fill acaba història i ara ha de fer un màster. Abans els màsters no eren per totes les carreres. Per tant, no m'enganyeu. Vull dir, no són 4 anys de carrera, són 5. Perquè són 4 més el màster.
I el màster no té el mateix preu al crèdit que el grau,
no. Aleshores, vull dir que a mi em sembla que darrere de tot això també hi ha un tema econòmic bastant important i després que no tothom pot accedir a les beques.
No, ni a la universitat, perquè els preus en els últims anys s'han incrementat molt.
Moltíssim.
Us posaré el meu cas. Des de que jo vaig començar la universitat fins al meu germà, que té 6 anys menys, es van més que duplicar el preu de l'assignatura. Vull dir, no tothom es pot permetre pagar 2.500 euros al semestre. Jo us estic parlant de fa anys, potser ara estem parlant de quantitats més altes si vas a curs per any, per entendre'ns, per anar a la universitat, tenint en compte que, a més, en algunes universitats es fa molt incompatible poder estudiar i treballar. Perquè es fan uns horaris dilatats amb hores mortes entremig que fan molt complicat que aquell que ho necessiti o ho vulgui pugui estudiar al matí o a la tarda i fer una altra jornada laboral.
Bueno, jo l'horari que fa no em desagrada perquè jo ja voldria jo aquest horari.
Doncs mira, posa't a estudiar.
Jo
fes una altra carrera.
Mira.
Sí, jo en aquest sentit plenament d'acord amb el que dieu, crec que l'ortografia és innata a l'assignatura, vull dir, no es pot deslliurigar, vull dir, si tu escrius malament no pots aprovar una assignatura, ja sigui de lletres, ja sigui de ciències, ja sigui del que sigui, és algo que va innat a l'assignatura, va amb la cultura, va amb el coneixement. Sí que haig de dir que és veritat que hi ha alguns casos de nanos que tenen algun tipus de problema de currículum adaptat pel tema aquest de les dislèpsies i tot això, que sí que penso, i crec que així ho tenen pautat, que els hi donen un tractament especialitzat.
També tenen uns espais diferenciats per fer aquests exàmens.
Exacte, per tant, només en aquests casos jo sí que tindria aquesta sensibilitat, i crec que es té, i que se'ls hi dona aquesta petita dispensa. Pels altres, és que va amb l'assignatura. O sigui, si tu no saps escriure una paraula, no saps posar-li un accent a una paraula, és que potser el coneixement...
O no saps explicar bé, no saps redactar.
O no saps explicar bé, és que els coneixements no els tens assolits. perquè no és només saber-se les fórmules matemàtiques, és saber-les explicar, és saber-les... Tu has fet un... Moltes vegades, jo recordo que el professor ens deia, no és que no vull només el resultat, vull que m'expliquis el desenvolupament.
El desenvolupament.
Pues és el que has de fer. El desenvolupament s'explica amb lletra.
El movimiento se demuestra andando.
Exacte.
No, no, és que és així, és veritat.
El departament va rectificar en 24 hores. Primer va dir que no es descomptaria per faltes d'ortografia aquelles matèries que no fossin lingüístiques. Es va generar cert enrenou, per entendre'ns, i al cap de 24 hores va dir que sí. El Departament d'Educació, us sembla que en aquest cas ha actuat fruit de la improvisació o que ha sigut una decisió meditada?
Jo?
Meditada no, perquè si és d'avui per demà... No,
jo crec que sí, i a més amb l'ensenyament portem molts anys donant-li voltes i ara fan una cosa i al cap de dos mesos s'ho plantegen, hòstia, potser ens hem equivocat, que rectificar és de savis. Però home, tu estàs portant un departament, estàs posant estàs collant el personal... Coi, doncs tu també hauries de ser responsable del departament que estàs portant. I hem arribat aquí a les faltes d'ortografia quan ja no s'hi hauria d'haver arribat. Potser per també els programes d'ensenyament i això, que van amunt i avall, depèn o la regidora de Cultura o d'ensenyament.
Del departament de la Conselleria d'Educació.
Potser tampoc no fan els deures com que haurien de fer. Potser no fan faltes d'ortografia, potser no fan els deures, eh?
Creieu que el Departament d'Educació ara per ara té credibilitat, tenint en compte totes les qüestions que hi ha sobre la taula sobre els models d'ensenyament i d'educació que tenim a Catalunya?
Hi hauria d'haver un jove aquí. Bueno, un jove. Un
o professors i professores i mestres, que són qui coneixen la realitat ben de prop.
Clar, els mestres també... A vegades ens posem molt amb els mestres. Jo crec que la professió aquesta dels mestres i les mestres... No és fàcil, perquè cada dia tenir una aula...
Home, és una gran responsabilitat.
No, total i absolutament. I a més, clar, no vull fer un... Però és igual, anava a dir... Bueno, ho dic, que els nanos avui són més espavilats, més desperts... Bueno, espavilats ho eren més abans. Però ara són més cultes, entre cometes, i tenen més coneixements. Per tant, els professors també...
Tenen altres reptes.
Tenen reptes importants. Ara bé, jo crec que també se'ls ha de picar la cresta i dir... Vinga, que se'ns està escapant, això.
Potser no tenen les eines, potser no hi ha... potser no tenen les eines, potser no hi ha un full de ruta, potser hi ha una mobilitat en les plantilles que fa molt difícil que hi hagi projectes pedagògics a les escoles que siguin estables, amb un claustre estable, que no hi hagi rotacions cada any. Això també perjudica i acaba perjudicant l'educació
a mi sempre m'ha semblat, i és una...
I la burocràcia, que també...
És un tema meu, personal. Sempre he cregut que la sanitat i l'ensenyament no haurien de dependre del color polític que està governant, perquè cada vegada que canviem, doncs canviem tot. Aleshores, no hi pot haver un criteri...
continuista.
Exacte, continuista. Sempre he cregut, des de la meva ignorància, que són dues... facetes de la vida tan importants que haurien d'estar valorades com per uns comitès d'experts, i no vull deixar de banda els polítics, sí, també, òbviament, perquè si no, a lo millor agafaríem unes línies una mica complicades. Però se'ls consulta als metges i a les mestres des dels departaments com s'hauria de gestionar la seva... el que és realment la seva professió, quines necessitats tenen, o per art de màgia s'aprova un pressupost, es retira una partida i espavil que aquí no hi ha res més a fer. Vull dir, jo crec que depenen la salut i l'ensenyament, en depenem tots d'això, i per tant els criteris no haurien de ser polítics, sinó que hauria d'haver... gent experta, que és com nosaltres, ara aquí estem opinant, i bueno, jo no em dedico a l'ensenyament ni a la selectivitat, parlo des de la meva perspectiva. Per tant, tots podem parlar, però hi hauria d'haver persones que realment estiguessin al cas i experts que posessin unes línies, com ara les faltes d'ortografia, que no estiguéssim sempre tornant a parlar d'una cosa tan òbvia.
Veurem com viuen aquests alumnes la selectivitat. Des d'aquí els hi desitgem
molta força.
Molta sort, tot i que bé, al final sí. És el que es treballa.
Segur que se'n sortiran.
Que s'arriben a aquests tres dies d'intensitat i que després espero que ho celebrin. Hagi anat com hagi anat, perquè bé que s'ho mereixen, també. I bé, veurem, perquè la selectivitat està en constant canvi. Cada any tenim notícies noves, es volen canviar els models. Segur que l'any que ve en tornarem a parlar. Lluïsa, Toni, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bona setmana.
Igualment a tu.
Igualment.